U. Notícies. Mireia Garolera.
Bon dia, són les 11. L'aplicació de la llei de la dependència de Catalunya és molt lenta, ho reconeix la mateixa consellera del RAM, Carme Capdevila, que ho justifica per la complicació de l'aplicació de la nova llei. Capdevila ho ha dit fa només uns minuts al Via Lliure de RAC1, poc abans de desplaçar-se al Palau Sant Jordi de Barcelona, on avui se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer.
Hi ha hagut uns retards inicials que, bueno, les famílies això jo no els hi puc explicar ni els hi puc dir, però quan s'implanta un sistema nou que no existia amb anterioritat, doncs, bueno, s'han d'ajustar, s'han de fer moltes instruccions noves, moltes normes noves.
Des de la Fundació Alzheimer Catalunya, la seva presidenta considera que els criteris de la llei de dependència no estan ben fets. Ho ha explicat a RAC1 a Eulàlia Cucurella.
Algú que li has de posar el plat a taula, que no el pots deixar sol dos segons, perquè a part de que es pot fer mal, pot fer qualsevol cosa, clar, això no està contemplat. I això és una càrrega molt important pel familiar. Són 24 hores per 365 dies. I en canvi la persona camina i menja sola. Llavors aquí és on tenim, crec jo, aquest buit.
A Catalunya hi ha 112.000 persones que tenen la malaltia de l'Alzheimer o demència senil. El debat sobre l'aigua que s'ha exposat a l'Expo de Saragossa ha estat molt positiu. Des de la tribuna de l'aigua, on s'han portat a terme tots els debats i exposicions, neguen que no s'hagi arribat als mínims necessaris per combatre el problema de l'aigua mundial, tal i com apunten experts i ecologistes. El director de la tribuna de l'aigua de l'Expo de Saragossa, Eduardo Mestre, assegura que s'ha arribat molt més enllà del que es preveia. Són declaracions a RAC1.
Hemos desbordado las expectativas. Hemos tenido mucho más de lo que esperábamos, pero esto sería quizás un asunto. Lo segundo, que es lo más importante, es que las propuestas son muchas, pero muchas más que las que estábamos esperando.
Al llarg d'aquests mesos han passat per la tribuna de l'aigua 3.000 experts de més de 50 països diferents. A les properes hores passarà en mans del jutge un veí de Barcelona detingut després de matar el seu pare quan aquest intentava agredir la seva mare. Tot plegat va passar ahir a la tarda en un pis del barri del Baix Guinardó de la capital catalana. I avui hi ha programades 6 operacions des de l'aeroport de Palma, Mallorca, per tornar als ciutadans afectats per la fallida del tour operador britànic XL. El govern britànic està coordinant els avions de les diferents destinacions on hi ha ciutadans afectats. En total són 85.000 els turistes que ahir es van quedar sense avió. A aquesta hora continua a París la missa de Benet XVI davant de 250.000 fidels. Aquesta és la segona jornada de la visita del papa a França. Després viatjarà fins a Lorda per commemorar els 150 anys de les aparicions de la Verge. I en el seu discurs a l'Elisi davant de Nicolas Sarkozy, Benet XVI va lloar el concepte de laïcitat positiva que defensa el president francès. I amb l'Aleix Parissé als esports.
El Barça s'estrena avui al Camp Nou en partit de Lliga. Els blaugranes rebran el Racing de Santander a les 8, des d'una hora abans a la sintonia de RAC1. Pep Guardiola ha convocat Messi, però en canvi no podrà comptar amb els descartats Márquez i Cáceres. També són dubte Keita i el jove Sergi Busquets per culpa d'un procés gripal. Per cert, aquest Barça-Racing es podrà veure finalment per televisió en obert a través de TV3 i La Sexta. L'Espanyol viatja aquest matí cap a Huelva, on demà s'enfrontarà al Recreativo. Ho farà amb les novetats de Pareja i Nené. En bàsquet, el Barça ha començat la gira per Alemanya amb una victòria contra el Giessen per 91-69 i s'ha classificat per la final de la Liger Premium Cup. Avui, a les 4 de la tarda, els blaugranes disputaran aquest torneig amistós contra la Gibona de Zagreb. I el Rico Manresa jugarà la final del torneig de Castell d'Aro. L'equip Manresa va guanyar ahir a la pròrroga, el DKB Joventut, per 85-87. El rival dels manresans, en aquesta final de diumenge, sortirà del partit que avui jugaran Unicaja de Màlaga i Donets d'Ucraïna. Acabem parlant de ciclisme. Avui es reprèn la Vuelta a Espanya després de la jornada de descans d'ahir. Els ciclistes afronten l'etapa reina d'aquesta edició, 210 quilòmetres des de Sant Vicente de la Barquera fins a l'alt de l'Angliru, un dels ports més durs de tot el món, amb desnivells de fins al 23%.
I el temps durant el matí persistiran els intervals de núvols a les Terres de l'Ebre, però en conjunt es mantindrà el cel serè. Aquesta tarda descarregaran tempestes aïllades en diverses comarques de Girona i Barcelona, algunes de les quals podran ser localment intenses. L'ambient de tardor es notarà tot el cap de setmana. Res més per ara, el proper butlletí és a les 12 en punt.
RAC1. Aquest diumenge de 3 a 9 la Lliga es juga a RAC1.
A les 3, el motor. Amb l'última hora del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 i la prèvia del Gran Premi d'Indianàpolis en motociclisme. A les 4, la Lliga. I a partir de 4:45, des del Nuevo Colombino, Recreativo de Huelva, espanyol. Pareja i Nené poden debutar amb l'equip de Tintín Márquez. Un cop acabat el partit de l'Espanyol fins a les 9, viu la ressaca del Barça Racing a la Lliga. I per rematar-ho, a les 11, tu diràs en Joan Maria Pou. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de la Caixa i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u. A RAC1. Via Lliure, amb Marta Cailà. Tots els caps de setmana de 10 a 2 del migdia.
Les 11 i 6 minuts, segona hora del Via Lliure, i amb aquest ritme saludem el Blai Morell. Hola, què tal?
Bon dia.
I el Cristian Matxió, què tal?
Bona hora.
Escolteu, deixeu que li doni un petit detall. Ara és una mica lleig fer-ho davant de vosaltres, estic pensant. Perquè
no,
sabeu
no,
que...
No, no, jo reconec, si és la millor secció, és la millor secció.
Que va haver-hi molta competició, eh?
Va haver-hi
jo
molta competició.
Jo me'n recordo els últims dies, sí, jo sí. Intentant esgarrapar vots.
Cadascú feia campanya a favor seu, vull dir, va ser bastant lleig això, però vaja, en qualsevol cas, la Núria va ser escollida en la seva secció concretament com a millor secció de l'any i per tant nosaltres li hem fet un petit detallet.
Sort que no es veuen els colors, eh?
Sí, perquè ella és molt vergonyosa, eh?
Sí, ara m'estic posant així vermella.
Va, vinga, a veure.
A veure, a veure.
Què és? Serà? Què és? Què posa?
Ara faig cara d'emoció. Paraules d'amor i refranys catalans. Oh, moltes gràcies,
amb tot el nostre carinyo.
Maco, moltes gràcies.
Un petit detallet.
És un llibre, és un
moltíssim...
llibre.
Moltíssim. Ai, sí,
exacte.
Sí, clar.
No m'has explicat que és un llibre. Gràcies,
no, és que potser era un pack de DVDs.
Clar.
No, aquí has estat bé. És un llibre.
Moltes gràcies.
Ja ens diràs què tal.
Moltes gràcies.
El tiquet està dintre, treu-lo d'aquí dintre, sisplau.
Què fa el tiquet aquí?
No miris. Núria, un petó i fins a proper dissabte. Adéu-siau. I ara comencem la secció Mix parlant de Spamalot. Per cert, abans de dir-nos si et va agradar, si no et va agradar i tots els comentaris que ens hagis de fer, ja ho vam fer el passat cap de setmana. Aquest any, a la secció Mix, que sempre compartim amb el Blai i el Cristian, o el Blai i el Sergio, volem que vosaltres, que ens escolteu des de casa, oients, ens truqueu. O bé per parlar-nos, avui, per exemple, ens podeu parlar d'alguna pel·lícula que s'hagi estrenat aquesta setmana, o alguna que hagueu vist que vosaltres considereu que val molt la pena, o alguna obra de teatre, perquè ja que tenim aquí el Cristian, doncs teniu la possibilitat també de dir-nos: ei, mira, que fa 15 dies vaig anar al teatre i em va agradar molt aquesta obra, o hi he anat fa només 2 dies i no m'ha agradat.
Sí, si voleu parlar
també
de...
podeu dir-ho,
si voleu parlar de música...
No, música...
Truqueu dissabte que ve, si us plau.
Exacte.
Sí, exacte.
Música millor quan estigui al Makarov, eh? Avui teatre i cinema, i que sapigueu que tots aquells que passeu per antena per fer-nos els vostres comentaris, doncs entrareu en el sorteig. Ah, no, directament ja tindreu,
no.
Perquè passem,
som així
d'esplèndids. Passem unes 3 o 4 trucades, doncs tindreu directament 2 entrades per anar a qualsevol de les sales que Cinesa té repartides per tot Catalunya, a veure la pel·li que vulgueu, d'acord? 2 entrades per anar al cinema. Vinga, Cristian, 902, perdona, 902-47-700, em matareu avui, eh? No, deixo parlar.
Agafo aire.
No, jo ja callo. Ara el micro és teu. Vinga, Spamalot.
Spamalot, espectacle musical de Broadway basat en la pel·lícula dels Monty Python, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores.
Todos para uno y uno para todos. All for one and one for all.
Uno... A nivell de crítiques hi ha hagut de tot, eh?
Sí, ja ho he vist.
Hi ha hagut de tot. Hi ha qui se la carrega visceralment i hi ha qui diu que, en canvi, que és un molt bon espectacle. Els qui se la carreguen visceralment són precisament gent que l'únic que fan és comparar-la amb la versió de Londres o la versió de Broadway. Jo he pogut veure la versió de Londres i malgrat dir-vos que efectivament la versió de Londres és molt més complexa, sobretot a nivell de posada en escena, i la que veiem aquí al Victòria és més senzilleta, més simplificada, fins i tot algunes escenes s'han retallat, algunes s'han escurçat, d'altres sí que han afegit. Vull dir, comparar-les jo crec que no és el bon camí. No és el bon camí. De fet, Tricicle ja ens ho va advertir en la presentació de l'espectacle i Paco Mir va advertir als fanàtics del musical original de Londres que vagin en compte a l'hora de veure aquesta versió.
Pavarot es un típico musical que crea fans acérrimos, gente que realmente un club de fans, un club de frikis, y estos quizá tengan su visión de Spamalot muy, muy anglosajona, pero lo que hemos hecho nosotros es la visión de un español viendo un espectáculo anglosajón. Spamalot está lleno de referencias de musicales, culturales, que conocen la gente que ha vivido en Inglaterra o en Broadway y que ha visto muchos musicales y que aquí no se da. Por lo tanto, hay muchas referencias que hemos adaptado a nuestro terreno, al terreno español, buscando siempre la comicidad donde había una comicidad, donde había un gag. Lo que sí que hay es probablemente más risas que en el espectáculo original, porque hemos mantenido el ritmo de risas del original y hemos añadido los gags que Tricicle siempre intenta meter o entrometer entre cada gag.
Això ho corrobores, que fa més gràcia d'aquí que el d'allà?
No sé què dir-te. Fa igual.
Igual de gràcia.
Sí, hi ha gent que fins i tot s'esperava que fes més gràcia.
Yeah.
No, l'adaptació de Tricicle és molt bona. O sigui, el guió, diguem, l'adaptació dels gags, l'humor anglosaxó dels Monty Python és molt difícil d'adaptar i s'agraeix l'esforç, perquè realment se n'ensurten airosos, cosa que podien haver fracassat estrepitosament només ja en el punt de partida de l'adaptació. També la direcció del Tricicle jo crec és molt bona, i el repartiment. Jo crec que si tenim una bona adaptació, un bon repartiment i una bona direcció, què més se li pot demanar a un espectacle? L'estrena va ser Por Todo Lo Alto.
Ja. Amb convidats sí. Famosos.
Sí,
a dojo, eh?
La típica gent que quan s'estrena una obra a la sala Beckett de Chekhov veus per allà, doncs els sí. Mateixos. Igual, no?
Per exemple...
Per exemple, Artur Mas, Xavier Trias, Alberto Fernández Díaz, això per la part política. Per la part més cultural, doncs van anar gent com la Mari Pauguet, el Lluís Jongueras, la Elsa Anca, el Santiago Segura, el Padre Apeles, el Josep Maria Pou...
El Padre Apeles
estava per allà, sí.
Home, el Pou encara ho entén, però Apeles...
Gisela, l'Edurne, l'Helena Gadel...
Oi, els focus, com devien anar,
és curiós, sí, i totes les teles d'arreu d'Espanya estaven allà, a l'entrada de la Victòria, fent fotos. Va fer molta gràcia perquè hi ha un moment al musical que se n'enfoten fan un acudit sobre la gent d'Operación Triunfo, no? Hi ha un moment que la Marta Rivera, que és la protagonista femenina, diu, solo falta que ahora me sustituyan por una de OT. No?
I la Gisela ja entra al públic.
I la gent va ovacionar molt aquest gag. I clar,
quina gràcia, no?
Bueno, i els que estan aquí, la Edurne i companyia, que els hi fa gràcia o no, no? A l'original s'ha de dir que l'actriu diu, solo falta que me sustituyan por Britney Spears. No?
A veus, i aquí ho han adaptat.
I aquí han dit, solo falta que sustituyan por una de OT.
Soy Arturo, rey de Inglaterra, busco hombres con buena onda. Queremos fichar a Dennis para sentarse en mi gran mesa redonda.
Aquest és el Jordi Bosch?
Jordi Bosch.
Doncs canta bé, eh?
Ah, és que era el que tothom estava mai a dir.
Doncs canta bé.
A veure, Jordi Bosch. Era...
No, sí, dona la talla, trobo.
Ho fa molt bé, eh?
Estava en el punt de mira de tots els crítics de dir què farà Jordi Bosch. Coneixíem la seva faceta còmica, no tant la seva faceta musical. Se n'en surt airós. Es tira a la piscina directament. Jo crec que, clar, si Tricicle li ha dit que es tiri a la piscina, doncs ella ha dit, bueno, em tiro.
Fem-ho.
Em tiro.
La recomanes, eh?
La recomano molt.
Per passar una bona estona, sense comparar amb l'original,
no,
però
no compareu amb l'original. És la versió pròpia, és la versió d'aquí. Si no us agraden els musicals, us ho passareu bé, que ja és un què. I si us agraden els musicals, doncs mira, jo crec que és una versió molt digna per habituats al que habituem, al que acostumem a veure aquí a Barcelona.
Doncs recordeu, per parlar-nos d'Spamalot, d'alguna altra obra de teatre o d'una pel·li, 902-47700. Abans de passar trucades, parlem de El rei de la muntanya.
Me han disparado, no tengo idea dónde estoy.
¿Por qué estás aquí?
Ha pinchado.
¡Monta el coche, joder! ¡Monta el coche, joder! ¡Sube!
¿Qué es una
una pel·li de por, de suspens, d'intriga? Com et descriuries?
No, de por no. No, és una, por no? Jo no trobo que és una... És més aviat un thriller.
Un thriller.
Un thriller d'intriga tampoc, perquè l'única intriga que hi ha és saber què és el que està passant. T'explico una mica la història. És un home que està conduint un cotxe per una zona de muntanya quan algú li dispara. No sap qui ni per què. Llavors, doncs, en la seva fugida es troba una noia que també està perduda per allà, per la muntanya. I tots dos també la disparen. Llavors, han de fugir d'algú que els està disparant. Potser l'única intriga que hi és saber per què els estan disparant o qui els està disparant. Això no ho sabrem fins al final de la pel·lícula.
És una pel·li espanyola?
És una pel·li espanyola, encara que no ho sembli per Tyler, perquè sentíem parlant castellà. I ja sentíem el Leonardo Sbaraglia i la Maria Valverde, però si no, aquesta pel·li podria passar per pel·li americana. De fet, els americans ja han comprat els drets per fer la seva versió. Veurem si han fet com els que han comprat els drets de Rec, que han fet una pel·lícula i que, segons el tràiler, hem vist el tràiler i és clavat...
Igual.
Clavat a Rec. Clavat. Clavat, però clavat, eh? O sigui, és...
Han copiat, eh?
El mateix que va fer el Michael Haneke amb Funny Games, doncs és el que han fet els americans...
Amb rec. A veure què faran amb aquesta.
A veure.
El rei de la muntanya.
La pel·li, de veritat, val la pena. De fet, és l'estrena... No, és la millor estrena d'aquesta setmana, no la més comentada, però sí que és la millor estrena d'aquesta setmana. Una pel·li de cinema espanyol que aquest any... La veritat és que no ha tingut... De moment té un any bastant fluixet. Veurem si el salva a final d'any.
I per cert, comentar que els dos protagonistes es van haver de posar molt en forma per fer aquesta pel·lícula.
Especialment la Maria Valverde, perquè el director li va dir que no sabia córrer. I clar, una pel·lícula que t'has de passar més de mitja pel·li corrents...
Jo crec que una cosa... Ara no és per res, ara em trucaran les dones molt enfadades. Crec que les dones... no correm bé, no tenim estil. És veritat, o sigui, jo quan veig una dona i m'incloc, perquè jo alguna vegada quan corro m'he vist per una part, allò que perds el tren, i et veus amb un aparador i dius, per favor, quin estil. No tenim bon estil. No, bueno. No sé què fem per no haver de votar massa, potser, o no sé què és, que fa que, sincerament, no siguem massa atlètiques. En canvi, els homes aneu més.
A veure, jo quan perdo l'autobús tampoc crec que...
Bueno, hi ha de tot. Jo crec que hi ha de tot. No,
home, hi ha dones que són molt esportistes es corren fantàstic.
Però sí que és veritat que la Maria Valverde va anar durant un any al gimnàs.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Un any, no, per poder preparar el paper.
I a més que van rodar alçada, eh?
Sí, entre 2.000 i 2.500 metres d'alçada. O sigui que no és allò... És un rodatge que calia tenir una bona forma física.
Per tant, El rei de la muntanya, pel·li recomanada. Spamalot, obra recomanada. Ara la Magda, a veure de què ens parla. Magda, bon dia.
Hola, bon dia.
De què ens vols parlar, de teatre o de cinema?
He vist moltes coses. He vist Spamalot, he vist Mortadelo i Filemón.
Ai.
He vist moltes coses. Us recomano... Spamalot és molt bona.
Sí.
Està molt ben dirigida, molt ben interpretada. És un humor completament diferent a Mortadelo i Filemón, no té res que veure.
Són dos universos diferents, clar.
Sí, a Mortadelo m'ho vaig passar pipa, però de tipus crio petit.
Yeah.
És la música de la meva època, la música de los Sirix, si jo tuviera una escova, bien. Que tu passes pipa, que acabes dreta ballant amb la música que ells van cantant i van tocant, i bueno, és molt que...
M'ho crec. Em toca anar a veure el divendres, que és l'estrena, sí, la Mortadelo, perquè ara estan tot just ajustant en les prèvies,
sí,
i jo crec que m'ho passaré molt bé i que seré dels pocs crítics que em tocarà defensar aquest espectacle, ja t'ho dic ara.
Sí, escolta, jo era molt reticent, ja pensava, mare de Déu, quin bodrio que vas a veure, quin rotllo, perquè, bueno, la posàvem bastant dolenta. Mira, m'ho vaig passar tan bé, que no m'importaria repetir-la.
Molt bé, doncs escolta, ens apuntem que Mortadelo i Filemón fa passar molt bones estones.
Té bona pinta.
I Spamalot també.
És molt bé, és un humor diferent, és una cosa, diguem més senyor, no?
Doncs molt bé, Magda, gràcies per haver-nos trucat i tens dues invitacions per anar a veure qualsevol de les pel·lis que passen a les sales de Cinesa, a tot Catalunya.
No recomano, Txer, no el recomano, eh?
No, Txer, no et va agradar?
No, hi vaig anar a la nit. És un documental, no és pel·lícula, i sincerament t'escapen moltes coses de les que diuen, perquè els argentins paren amb una velocitat que no veus.
Ja, costa de seguir-los.
Sí que costa. A més, el Benicio del Toro no parla ni argentí ni parla cubà.
Això ho vam comentar la setmana passada, és una cosa rara, no?
Una barreja estranya.
Molt bé, doncs, Magda, un petonet.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Saludem a continuació la Roser. Roser, bon dia.
Hola, bon dia.
De què ens vols parlar?
Jo volia parlar d'Spamalot.
Spamalot, què?
Jo em sembla que sóc el contrapunt.
Ai.
No m'ha agradat gaire.
Per què?
Jo anava per veure un musical i no ho és. M'agraden molt els musicals, jo surto molt a fora per veure musicals. Venia de veure Wicked
Ah, on la vas veure, Wicked?
A Londres.
Ah, molt bé.
I...
T'esperaves que fos més musical del que ho és? Hi ha massa interpretació pel teu gust.
No és interpretació, no se n'en surta gaire bé. O sigui, no és... Sí que està bé, o sigui, els gags també, però no t'omple. El que m'agrada molt va ser Lancelot, que és més a l'estil...
El Fernando Gil.
Sí, aquest sí, el Jordi Bosch fa el que pot, però no és un musical.
Clar, és que
no
és un tu venies musical. De veure Wicked, i clar...
Bueno, no sé.
Perdoneu,
no sé,
però Wicked, en podeu parlar? Perquè pels no entesos en les mondes musicals ens quedem
musical,
una mica...
És un musical espectacular.
És una preciositat.
Una meravella d'espectacle. Jo crec que a nivell de musicals és el més complex.
De què va?
Són la prequela del Mago de Oz.
Ah, és abans.
Ah, molt bé, molt bé.
Sí, sí.
I això vas veure a Londres.
Sí,
clar, i si vas, veus un musical a Londres i després el veus aquí, clar, no pot passar això. Sí.
Bueno, però, per exemple, vaig veure aquí el que més m'ha agradat a Barcelona va ser
Poe.
El de Poe va ser també esplèndid.
Fa uns anys,
Sí.
Sí, sí.
Aquesta
sí,
no, la vaig veure jo.
Molts, però jo dic, de tot el que hem vist, n'hi ha que hem vist tots.
Molts? Et quedes amb aquell?
Me'n quedo amb aquell.
Doncs, Roser, moltes gràcies.
Falta una miqueta, no ho sé.
Ja,
deixem-li temps, va.
A veure si roda una miqueta més.
A veure.
Gràcies, Roser, i tindràs dues invitacions per anar al cinema.
Molt bé.
Un petó.
Un petó a tothom.
Vinga, després passarem més trucades. Tenim el Carles, no? Esperant. Passem al Carles i després ja farem un segon bloc d'intervencions. Carles, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Des d'on es truques?
Barcelona.
Molt bé. Vinga, què ens recomanes?
A veure, una pel·lícula francesa que es diu Dejad de quererme.
Dejad de quererme.
Sí, és una pel·lícula molt maca, de sentiment, boníssima. És un home que lo té tot, un bon treball, una bona família, casa, amics, tot, i de repente es diu que lo deixa tot. Bueno, diu Dejad de quererme.
Però és molt, molt sí. Dur, això, eh?
Sí, però això té un motiu.
Sí,
fins al final de la pel·lícula no ho saps per què.
És un motiu que a vegades se pot adivinar abans.
Sí, ho pots,
però no
pots intuir-lo.
Importa, perquè se pot deduir, però no importa, perquè l'important és com es va desenvolupar la
molt
pel·lícula.
Molt bé. Doncs pel·li francesa, titulada Dejad de quererme, no sé si encara està tranquil.
A més, surt una cançó que dius, aquesta me sona, que és L'olvidé de vivir de Julio Iglesias, cantat per Johnny Hallyday.
Ostres!
Sí. Molt maca.
Doncs aquest comentari segur que l'hauria comentat el Macarov si estigués per aquí, eh? Carles, un petonet i dues entrades també per anar al cinema.
Bé, gràcies.
Adéu-siau. Ara parlem de l'obra La tortuga de Darwin.
Carmen Machi com a protagonista.
Diuen que està espectacular.
Deixem que ens expliqui ella de què va.
A veure.
Sería bueno arrancar desde el momento en que el autor lee una noticia en un periódico, un diario, hace un par de años, que la tortuga que Charles Darwin, Harriet, que en la obra le pone el mismo nombre, estaba viva hace 2 años, la encontraron en un zoo, era una tortuga gigante, que estaba todavía viva y era una de las que se trajo Darwin. Entonces Mayorga, el autor, imaginó si este se convirtió en un personaje de teatro porque había sido testigo de la historia de la humanidad durante 2 siglos. El personaje que yo interpreto es Harriet, digamos que trata de emular esta tortuga, tiene 200 años y se supone que es testigo de la historia de la humanidad. La tortuga se presenta en casa de un historiador a plantearle una serie de dudas, a decirle que se ha podido equivocar.
Bé, la sinopsi és bona. El desenvolupament jo crec que...
No. I ella no està bé, eh? Ostres, jo llegeixo crítiques que la deixen molt bé.
Hi ha com una predisposició del públic. El públic vol demostrar, peti qui peti, que som capaços de veure més enllà del clixé televisiu que té aquesta
actriu. De l'Aida.
És que tampoc hi ha, per tant.
I tu no, ja. Trobes que s'ha exagerat?
S'ha exagerat molt. Ella fa de tortuga que ha evolucionat. Per tant, ella fa de tortuga. Has d'entrar en una convenció. Jo no vaig entrar en aquesta convenció. Vaig trobar que era un text molt llarg. De fet, repassa 200 anys d'història. Quan està per la Primera Guerra Mundial, penses... Bueno,
el que queda encara, no?
El que queda encara, perquè suposo que el Mallorca, ja imagines que ho haurà fet estirar fins les Torres Bessones. Quan arriba al mur de Berlín, dius, ja anem arribant, no? I jo no vaig acabar d'entrar. Carmen Machi és una bona actriu? Sí, segurament.
Però tampoc no demostra gaire aquí, eh?
Jo crec que se l'ha sobrevalorat fins i tot abans de veure l'espectacle. Tot per aquesta obsessió que tenia molta gent, sobretot el dia que vaig anar a veure la funció, de voler aplaudir, voler ovacionar, per demostrar que sabem veure més enllà...
Que no ens quedem amb el personatge televisiu.
Escolta...
Doncs no. Fiquem sincers.
Ho sento molt. El text és llarg, un pèl demagògic, també. En la línia d'Animalario i Juan Mayorga, i hi ha un puntet, ho sento, ho he de dir, de teatre madrileño.
No, no, ho pots dir perfectament. Perquè és veritat que moltes obres que venen de Madrid n'hi ha excepcions, eh?
Sí.
Però que tenen aquell punt, és veritat, que tenen un regust sí, que no tenen les sí. d'aquí, tenen un altre estil.
No totes, però algunes
no,
sí.
No, algunes sí.
Peca una mica d'això, sobretot els sectors que envolten Carmen Machi.
Molt bé. Ara parlem de l'obra, perdó, de la pel·lícula Wanted.
Perdón.
Te disculpas demasiado.
Ah, vaya, pues lo siento.
Conocí a tu padre.
Mi padre se largó cuando yo nací, así que...
Tu padre murió ayer en la azotea del Metropolitan. Lo siento.
Mira, las bebidas alcohólicas están en ese
pasillo.
Era
el mejor asesino que ha existido. Y el hombre que lo mató está detrás de ti.
Perdó, què ha passat amb aquests efectes?
Hi ha hagut un tret.
Jo no sé interpretar.
Hi ha hagut un tret, sí.
Ah, un tret.
Sí, 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 sí.
Molt bé.
Diu, l'assassino de tu padre està detrás.
Està detrás, clar, i aquí es gira.
I llavors, tup, 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 tup.
Angelina Jolie, a mi, sincerament, jo quan veig el tràiler d'aquesta pel·li, o sigui, no tinc cap... Ja sé que al darrere del vidre fan onades, sí. onades per l'Angelina, visca l'Angelina.
I que se li veu el cul, diguem-ho. Se li veu el cul a Angelina Jolie. Ja
I
està.
Què?
No, ja està, ja està.
I la bé, gent no?
Els fans, sí.
Molt
sí.
bé.
Bueno, bé, bé.
Bé,
sí.
Doncs molt
sí,
bé.
Sí, molt bé.
I és que, no sé, trobo una és una fantasmada.
Sí, la
sí, no?
és una fantasmada. Però és una fantasmada que es disfruta.
Ah.
Es disfruta mentre estàs a la sala. Un cop ja surts, te n'oblides tan ràpidament...
Però ells són conscients de que estan fent una fantasmada?
Sí, sí, ho són, ho són.
Ah, perquè això
són.
És important, també.
Partim del fet que la pel·li està basada en un còmic. Ja, dius, home, una novel·la d'aquestes gràfiques que li diuen ara, que no els agrada que li diguin còmic, sinó novel·la.
Novel·la gràfica, sí.
Doncs, clar, ja amb una novel·la gràfica es poden fer moltes coses que després a la pantalla, doncs, de vegades no es poden fer. Aquí les fan. I, clar, aviam, flipes, al·lucines, amb escenes i unes escenes d'acció i uns efectes especials que dius, ostres, però
com
clar...
Com ho han fet, això?
La pel·li, l'argument, tant
perquè
se val.
L'argument de què? O sigui, de què va,
la història,
això?
Sentíem d'un noi, que és un tio que treballa en una oficina, un tio apocat, un tio que ha de prendre pastilles perquè està estressat, la seva dona li la seva companya, la seva nòvia, li posa les banyes, i fins que un dia descobreix que el seu pare era un superassassí i que ell té... ell podria ser un superassassí. Hi ha com una mena de secta que li diuen la fraternitat, que són una gent un grup de superassassins que doncs, tenen com a lema, doncs, em sembla que diu salva uno, no, mata uno, salva mil.
Però són dolents o són bons, aquests?
Bé, en teoria són bons.
Ah, són assassins bons.
En teoria.
Està ben vist, això.
En teoria són bons.
Ah, ja.
Després descobrirem que passen una sèrie de coses a la pel·li.
I aquest noi qui és?
El James McAvoy, que era... Aquest noi es va donar a conèixer... Era el fauno de les Cròniques de Nàrnia.
Sí.
Aquell noi que era com una cabra que te portava banyes.
Sí, sí, sí.
I que darrerament l'hem pogut veure a pel·lis com Expiación. La pel·li aquesta amb la Keira Knightley, una pel·li que estava força, força bé.
Molt bé. La recomanes per passar una estoneta?
Per passar una estoneta. Però això, tant... Quan surts de la sala, te n'oblides... tan ràpidament, però més de estàs allà, la disfrutes.
Molt bé, també està bé, escolta'm. El cinema també és això, distracció.
Això
no sempre hem de voler profunditat. Esther? Esther?
Sí, bon dia.
Hola?
Hola, sí.
Hola, estàs parlant amb nosaltres o no, Esther? Perquè...
Sí,
sí, sí. Estàs amb nosaltres, eh?
Sí.
Molt bé, des d'on es truques?
Mira, estic a Bigues i Riells.
A Bigues i Riells, molt bé, és que em feia la sensació que parlaves amb algú altre. De què ens vols parlar, d'una obra o d'una pel·li?
D'una obra.
D'una obra, quina?
K.L. Rice, que fan el Raval,
sí,
aquest
senyora.
Pa de la del Raval. És una obra curteta, sembla senzilleta, però superinteressant, per qui li interessa el tema, sobre un llibre del Joaquim Amat Piniella, que va estar a Mauthausen.
Sí.
I quan el van alliberar, explica... Llavors, tres personatges van escenificant una miqueta tot una part del que van viure i cada representant personatges del que van viure. I va estar molt, molt interessant. Hi havia poca gent, llavors no és un tema que agradi gaire, però jo l'aconsello, qui pugui anar-hi, que val molt la pena.
Molt bé. Com a... Torneu a repetir el nom.
K.L. Reich.
K.L. Reich.
Sí, això està al Teatre del Raval.
Molt bé.
L'aconsello, eh?
Corrobores el que diu la Teresa?
No l'he vista.
Ah, no l'has vista,
tu? No l'he vista, no. La setmana
passada. No, però agafen ganes de veure-la, eh?
Sí.
El Josep sí que l'ha vista.
Sí.
I diu que està d'acord amb tu, Teresa.
Molt bé.
O sigui que sí, sí, que val la pena.
Sí.
Doncs gràcies per dir-nos-ho i tindràs dues entrades per anar al cinema.
Molt bé.
Un petonet.
Gràcies.
Adéu-siau. I per acabar, saludem a la Núria. Núria.
Hola, bon dia.
Bon dia. Què ens recomanes?
Jo volia recomanar Mamma Mia.
Mamma Mia.
Que he anat a veure l'espectacle musical i la pel·lícula.
Mira.
I caram, noia. Escolta'm, quina... bueno, quina quantitat de coses relacionades amb el mateix.
És que em va agradar molt el musical i vaig a veure la pel·lícula.
Vaig a veure la pel·li. I les dues t'han agradat.
I les dues fantàstiques, eh?
Jo vaig disfrutar tant, amb la pel·lícula.
Sí? Està molt bé.
Molt.
Molt.
En fi, haurem d'anar-hi, eh?
Molt.
Sí, val la pena, eh?
Doncs gràcies, Núria, i dues entrades també.
Gràcies.
Un petonet, adéu-siau. Vinga, posem punt i final a la secció Mix d'avui. Blai i Cristian, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Així tanquen. I així conserven els aliments. Aconsegueix amb l'avantguàrdia els recipients de vidre Life disseny de Villeroy Boc. Més higiènics, hermètics, sense olors. Com només el vidre pot conservar tota la frescor. Retalla els cupons, fes la reserva i emporta't la col·lecció de 8 recipients per només 29 euros amb l'avantguàrdia. Recollida a centres bon preu.
Quin olor de bolets.
I de trumfes.
De què?
De trumfes. Les autèntiques patates de la vall de Camprodon.
Ens aturem?
Cada diumenge de tardor, atura't al mercat del bolet i la trumfa de Vilallonga de Ter. Hi trobareu rovellons, ceps, baquetes, trumfes i coques i pa, embotits de Vilallonga, formatges... Ja és tardor a Vilallonga de Ter, a la vall de Camprodon.
Prepara't i corre cap a la Marató de Nova York. Mundo Deportivo, La Vanguardia i la Cursa de la Mercè et porten a veure en directe la Marató de Nova York. Inscriu-te a la Cursa de la Mercè i podràs guanyar un viatge a la ciutat dels gratacels per viure en directe la Marató de Nova York. Omple les butlletes d'inscripció que trobaràs a la Fira del Corredor de la Cursa de la Mercè els dies 19 i 20 de setembre a la plaça Universitat de Barcelona i podràs guanyar aquest magnífic viatge per dues persones. Aquest any, la Marató de Nova York és més a prop teu, amb la col·laboració d'Hotelius.com i Amèrica American Airlines.
Aquesta nit gaudeix d'una obra mestra a 8TV. Una pel·lícula imprescindible pels amants del setè art. Kevin Costner dirigeix i protagonitza Ballada amb llops. Una meravella guanyadora de 7 Oscars. Un fascinant viatge cap a l'interior de l'ésser humà. Ballant amb llops. Aquesta nit a 8TV. La televisió privada de Catalunya.
Vine a Carrefour i estalvia amb nosaltres, perquè avui és l'últim dia del 3x2 de Carrefour. Tens més de 2.000 productes en promoció 3x2. Te n'emportes 3 i en pagues només 2. Afanya't i aprofita avui l'últim dia del 3x2. Amb Carrefour és possible.
Via Lliure amb Marta Cailà a RAC1.
Parlarem de temes científics molt interessants relacionats amb el que s'està investigant ara i el que es podrà fer en el futur. Ara de seguida ho farem, però abans expliquem el que està passant mentre fem el programa. I, Cristina, comencem anant al País Basc.
Sí, perquè el coordinador general d'Ezkerbatua, Javier Madrazo, s'ha desvinculat avui del Lehendakari sobre el tema de la negativa del Tribunal Constitucional a celebrar la consulta que volia Ibarretxe. Doncs bé, avui ha afirmat el coordinador general d'Ezkerbatua, Javier Madrazo, que el govern basc no pot fer d'aquesta consulta la seva única carta de presentació, que hi ha molts problemes avui en dia a la societat basca, sobretot en temps de crisi, i que, per tant, s'han de preocupar més d'altres aspectes
qüestions.
I posar solucions a certs problemes. Diu que, en el fons, això és una trampa que els hi posen el PP i el PSOE per desgastar políticament el govern i les formacions basques i, per tant, desviar aquest tema d'altres temes que potser, doncs, quotidianament, pel dia a dia, són molt importants pels bascos. També.
Ara parlem de la Barceloneta. Aquest matí hem llegit a la premsa que els comerciants de la Barceloneta estan molt preocupats perquè cada vegada hi ha més gent dormint al carrer, hi ha molt incivisme, etc, etc. I el diari portava que els comerciants volien fer com unes patrulles urbanes, Cristina.
Sí, concretament l'Associació de Comerciants de la Barceloneta, en veu del seu president, Pietro Ferrari, assegurava que estaven tan farts de la situació que si abans del dilluns no parlaven amb l'Ajuntament de Barcelona per posar solucions a tanta gent nòmada i que hi ha acampada pel barri, doncs que començarien a fer patrulles veïnals per vigilar doncs, aquestes actuacions, no? Ara, la regidora del districte barceloní de Ciutat Vella, Itziar González, ha promès que el dilluns mantindrà unes converses amb aquesta associació de comerciants per tal de posar fi a aquests problemes. Recordem que l'Ajuntament mateix és conscient de la situació, sap el que està passant a la Barceloneta, ha posat moltes multes i reconeix que hi ha una vintena de persones nòmades acampades en diferents punts de la Barceloneta i han hagut de posar multes per defecar, per acampar, per veure enmig de la via pública, etc.
Home, entenc que el malestar dels veïns, eh?
Sí, i dels comerciants.
T'ho diràs. Dilluns,
doncs, l'Ajuntament
mantindrà una reunió.
Una reunió amb aquestes persones.
Ara parlem d'un concurs de bellesa a Itàlia.
Sí, un concurs de bellesa molt polèmic que interpreto jo que ha nascut amb aquesta voluntat de ser polèmic perquè, si no, no s'entén. Resulta que aquest concurs de bellesa, on es puntuen doncs, diferents noies, com més guapa, doncs millor, més punts, va convidar fa uns mesos a intervenir com a jurat un excapità de les SS anomenat Eric Priebke, de 95 anys. Aquest senyor va ser condemnat fa uns anys a cadena perpètua a Itàlia perquè va intervenir a l'assassinat massiu de 335 italians amb un tret al cap. Els va fer matar, donant-los un tret al cap, com a represàlia per la mort de 33 soldats alemanys. Aquest senyor és a Itàlia, complint condemna, cadena perpètua concretament. Doncs bé, el concurs va decidir enviar-li una invitació perquè ell també puntués, com la resta del jurat, les noies maques.
Des de la presó, se suposa.
Ell està a casa seva perquè...
Està a casa seva.
Sí, per motius de...
Amb arrest domiciliari de salut, ja.
Exactament. Però el van convidar que anés allà i intervingués i fes la seva valoració, no? Finalment, no hi ha pogut anar per motius de salut, però ha enviat un vídeo al concurs. S'ha retransmès aquest vídeo on ell agraïa aquesta invitació
ja
i la polèmica ja està servida.
I tothom parlant del concurs de bellesa, evidentment. Doncs gràcies, Cristina. Fins
Vinga,
aquí el recull del que està passant. Ara, a continuació, parlem de temes científics. Sentim a parlar de clonació, de cèl·lules mare, de possibles cures pel càncer o d'antioxidants. Però en quin punt es troba la ciència en tots aquests camps? Per exemple, és possible clonar un ésser humà i trobar una vacuna contra el càncer? Això es pot fer? D'aquí a uns anys podrem manipular els nostres gens per ser cada vegada més perfectes? I podríem fins i tot no envellir directament? I fins i tot no morir? En fi, a totes aquestes preguntes els dona resposta el doctor en medicina i investigador Salvador Massip en el seu llibre titulat Immortals, sants i perfectes, com la medicina canviarà les nostres vides, que edita Edicions 62. En castellà, Immortalis y Perfectos, l'ha editat Destino. Salvador Massip, benvingut al Via Lliure.
Hola, bon dia.
Hem d'explicar que Salvador Massip ha passat 9 anys de la seva vida investigant sobre càncer, radicals d'oxigen i envelliment celular al Departament de Ciències Oncològiques de l'Hospital Mount Sinai de Nova York i que actualment continua investigant al seu propi laboratori del Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester, al Regne Unit. Ara ha fet res, un petit allò parèntesi en la seva feina per poder parlar d'aquest llibre en el qual ha invertit 8 mesos de la seva vida. Però és que, clar, ja és molt interessant aquest llibre. Ens ha encantat,
gràcies,
eh?
Gràcies.
Primer de tot, felicitats, perquè que un científic faci l'esforç d'explicar temes tan complexes com aquests, perquè són molt complexes, eh? Perquè tothom ho entengui, i no només parlar del present, sinó del que pot passar en el futur, doncs és un exercici que s'ha d'agrair. Eh?
Jo crec que més científics haurien de fer-ho, perquè la gent li interessa en aquests temes. Són temes que els agrada saber què passa, i són temes importants també per la nostra salut i perquè canviaran les nostres vides. I bé, si s'entén i a la gent li agrada, jo...
Objectiu complet,
gràcies,
eh?
Sí.
Tu parles de 4 grans apartats, de l'era postgenòmica, de la clonació i les cèl·lules mare, del càncer i l'envelliment. D'aquests 4 grans blocs, sobre quin et fan més preguntes en la teva vida diària els coneguts de dir escolta'm, Salvador, digue'm això, tal, sobre quin genera més interès?
Home, tot i que això de la immortalitat i l'envelliment i frenar l'envelliment és una cosa que ens preocupa molt a tothom, però potser sobre el càncer és sobre... La gent em pregunta més i quan curarem el càncer i què passa amb el càncer, sí.
I què? Quan el curarem? No se sap, això.
No ho sabem, no. Jo em sembla que això de curar el càncer potser és una mica optimista parlar així. Curar pot ser que no aconseguim mai, perquè el càncer en si no és una malaltia, és una sèrie de malalties sota el mateix nom, que són molt diferents i tenen orígens molt diferents i evolucions molt diferents. Llavors, potser més que buscar un sol fàrmac, aquesta bala màgica que s'ha dit, per poder curar tots els càncers, estem parlant més de frenar l'evolució del càncer, controlar els càncers, perquè es converteixin potser en una malaltia crònica i així com ens prenem pastilles per la pressió o pel que sigui, podem prendre pastilles contra el càncer i no morir de càncer.
Per conviure amb el càncer durant el màxim número d'anys possible.
I que puguem viure tranquil·lament i morir d'una altra cosa.
Clar, normalment quan pensem en càncer pensem en quimioteràpia i en radioteràpia fonamentalment com a tractaments, però s'estan investigant noves vies, eh?
Sí, estem entrant en una nova era dels tractaments del càncer. Això crec que és una cosa important i amb el llibre volia deixar-ho clar, que estem a les portes d'una gran revolució que fa el tractament del càncer, perquè hem passat d'aquests tractaments que dius tu així molt genèrics i molt inespecífics, que tenen, ja sabem, uns efectes secundaris molt importants i no són efectius, però fins a cert punt hem passat a una sèrie de fàrmacs molt dirigits a solucionar els problemes genètics que hi ha a les bases del càncer i encara no han donat els fruits que podíem esperar, però estem millorant-los i crec que aviat veurem una nova generació de fàrmacs efectius.
Però i seran una vacuna? No és una vacuna.
No necessàriament, ja s'està investigant amb el tema vacuna, que vacuna entès com a una forma d'activar el nostre sistema immune, com fa una vacuna, per poder destruir les cèl·lules canceroses. És una de les vies en les quals s'està investigant. Hi ha 4, 5 o 6 o 7 vies diferents principals, diguéssim, de buscar nous fàrmacs contra el càncer, i una d'elles o totes d'elles, un moment o altre, jo crec que ens donaran resultats importants.
Clar, és que imagina't.
Sí.
Vinga, igual que la vacuna contra la grip, doncs ens vacunem contra el càncer, això seria la bomba.
Sí, efectivament.
Mentre no s'aconsegueix això, què podem fer?
Jo crec que podem fer més del que ens pensem. Tenim la idea de que el càncer és una cosa que nosaltres no tenim res a veure, que és una cosa qüestió de mala sort. És, sens dubte, una qüestió de mala sort, però hi ha una sèrie de coses molt senzilles que podem fer tots i que hauríem d'estar fent ja. I la primera, i suposo que ja sabeu el que vaig a dir, és que deixeu de fumar immediatament, perquè la prevenció és molt important. O sigui, el tabac, per exemple, és la causa de almenys un terç dels càncers. Per tant, molt senzill simplement deixar de fumar. Vigilar quan prenem el sol, intentar no cremar-nos ni torrar-nos massa, que també és això és una de les causes de càncer. I la tercera potser seria menjar sa i fer exercici, és a dir, menjar de forma equilibrada.
En quant a l'alimentació, o sigui, què creus que fem malament i sense adonar-nos-en, que realment és perquè, evidentment, el tema dels greixos, això ja se n'ha parlat molt. No mengeu greixos, mengeu sa, mengeu verdura i fruita.
Sí, doncs,
però, a banda d'això...
Seguiria una mica per aquí la història. Sí, em sembla que ens estem una mica deixant portar per la dieta americana, en lloc de la dieta, diguéssim, mediterrània, que és la que portàvem sempre, no? I més que res, la quantitat i la qualitat de les coses que mengem. Mengem molt més del que necessitem, mengem moltes porqueries envasades en lloc de menjar menjars naturals i sants. I si combinem això de menjar sa, que va bé per tot, o sigui, per no només pel càncer, sinó per tot en general, amb una mica d'exercici, això s'ha vist que millora molt les possibilitats de tenir càncer.
Amb el tema de l'exercici, això és interessant, perquè hi ha un moment del llibre en què tu parles dels telòmers.
Sí.
Què són els telòmers?
Els telòmers, per dir-ho d'una manera així simple, és una mica el rellotge intern que té una cèl·lula. I llavors, a mesura que la cèl·lula va dividint-se i va fent-se vella, els telòmers es van escurçant. I això indica a la cèl·lula que s'està tornant vella fins que arriba un punt que deixa de funcionar. La cèl·lula aquesta es queda aparcada i envellida. Seria una mica això, doncs el rellotge intern. I diuen que sí, que els telòmers es desgasten quan estem asseguts veient la televisió. O sigui, és difícil d'explicar.
A moure's, oients, ja moveu-vos. És que això és increïble que... pel fet de fer exercici, el telòmer duri més temps.
Sí, la veritat és que...
Per tant, envellim menys.
És difícil d'explicar. A més, tampoc crec que no sap encara ben bé per què, però hi ha un estudi estadístic que ha demostrat, creu que ha demostrat almenys, que sí, que si fem una mica d'exercici, els nostres telòmers tenen més bon aspecte i les cèl·lules estan més joves. Així que som-hi.
Molt bé. Parlem ja que estem parlant de l'envelliment. Aquest és, també és un altre dels grans blocs que tu abordes en el teu llibre. Hi haurà algun dia que podrem... viure eternament, o això és impossible?
Bueno, eternament és una mica també optimista, no? Però, de fet, hi ha científics que treballen en envelliment, que creuen que sí, que un cop sapiguem exactament què causa l'envelliment, i sabem bastant ja ara sobre el tema, no hi ha res que ens impedeixi doncs, frenar-ho fins a un punt que puguem ser inclús immortals. Jo soc una mica més conservador, potser, jo crec que immortals no sé si arribarem mai, però allargar una mica més la nostra esperança de vida, no sé, no em preguntis quan, però jo crec que anirem veient els propers anys, inclús al llarg d'aquest segle, com l'esperança de vida es va allargant significativament gràcies als nous descobriments en el que és l'envelliment.
I tots aquests productes que ens prometen ajudar-nos a allargar la joventut, totes aquestes cremes que et diuen no et sortiran... Tot això té una eficàcia provada o no?
No.
No.
No, ja,
és... Doncs mira que costen diners, eh?
Oi?
I la gent inverteix molta pasta amb això, eh?
Clar, el problema és que la gent té una gran demanda per això, té un gran interès en coses que, evidentment, jo també, no?, que freni l'envelliment. I tots aquests productes que ens venen estan basats en coses científiques, és a dir, no són invents, és a dir, en el laboratori s'han comprovat aquestes coses. El problema és que estem usant-los sense haver encara comprovat si serveixen o no per res. O sigui, de passar del laboratori al malalt o al pacient o a la persona que pren la pastilla, hi ha un camí molt llarg que encara estem recorrent. Llavors la gent una mica ha saltat, una mica ha anat, vol anar més de pressa del que estem anant els científics i s'està començant a prendre antioxidants, cremes, coses que no s'ha demostrat, que s'han fet estudis i s'ha demostrat que no serveixen per res. És a dir, jo recomanaria a la gent que s'oblidés d'aquestes pastilles màgiques que ens venen, es dediqués una mica a això, a fer vida més sana, dieta més sana, fer més exercici i esperar que els científics realment obtinguem una mica la píldora de la immortalitat que encara no tenim.
Que encara no tenim. Ara que parlaves d'antioxidants, compta amb això, perquè clar, nosaltres associem en principi antioxidants a joventut i cosa sana. I això justament té una relació al tema dels antioxidants amb el càncer.
Sí, efectivament. O sigui, el que hi ha darrere dels antioxidants és un principi molt clar. L'envelliment celular, l'envelliment de les nostres molècules, les nostres cèl·lules, succeeix en part per culpa dels oxidants que es generen pel sol fet d'estar vius, d'estar respirant.
Els oxidants ens fan envellir,
sí,
diríem.
Llavors, es fan envellir d'una forma natural, diguéssim, i estan dintre les nostres cèl·lules. Ara, saltar d'aquí a dir que els antioxidants frenen l'envelliment, que semblaria la conclusió lògica, ja no és ben bé així, perquè els oxidants participen en molts altres processos. Per exemple, els oxidants són importants per frenar el desenvolupament d'un càncer. És un dels mecanismes que les nostres cèl·lules tenen per evitar convertir-se en canceroses, és precisament usar els oxidants.
Clar, si prenem antioxidants, perquè els antioxidants maten els oxidants, o com va la cosa?
Sí, seria una forma de bloquejar-lo, seria com una mica com prendre bicarbonat quan has menjat massa, una cosa així. És una forma de bloquejar els oxidants. Clar, però no podem bloquejar els oxidants si estan fent més coses a part del aliment. És una mica més complicat que això. La gent li agrada simplificar i dir, va, prenc antioxidants i ja està. I no, és una mica més complex. Per altra banda, els antioxidants que prenem no arriben tampoc a la cèl·lula com creiem que arriben, perquè la cèl·lula, com dèiem, els oxidants per la cèl·lula són importants i no es deixarà manipular el balanç oxidatiu d'aquesta manera per moltes vitamines C que et prenguis. Per tant, no és aquesta la via.
Hi ha un personatge molt curiós que surt en el teu llibre, que és Aubrey de Grey. Qui és aquest home?
Aquest és un científic, encara que té aspecte de xaman o de gurú, és un científic més o menys solvent que bueno, ha despertat una certa polèmica entre els científics que treballen en l'envelliment, perquè ell és dels que creu que sí, que serem immortals. Llavors, ell ha identificat una sèrie de motius pels quals envellim, que són tots molt correctes i científicament molt, molt vàlids, i creu... Bé, el seu raonament sobre el paper és molt lògic. Creu que si sabem què és el que causa que les nostres cèl·lules envelleixin, un moment o altre trobem la forma d'evitar-ho. Si trobem la forma d'evitar-ho, no hi ha res que ens impedeixi doncs, viure per sempre. Hi ha gent que creu que això és una mica optimista, però que, com deia jo abans, jo crec que almenys una part d'aquest camí que proposa el senyor de Grey, jo crec que sí que aconseguirem.
Avui estem parlant amb Salvador Massip, l'autor d'un llibre que parla de tots aquests temes científics tan interessants, parla sobre la clonació, després en parlarem d'això, perquè això encara pot donar molt de sí, la clonació, la genòmica, etc. El llibre, per si us voleu apuntar el títol, realment val la pena, ho entendreu tot molt bé, es titula Immortals, Sants i Perfectes. En català l'edita Edicions 62 i en castellà el títol és una mica més curt, Immortales y Perfectos, editat per Destino. 2 minuts per la publicitat i de seguida li plantegem més preguntes al nostre convidat.
Així no! Per les teves mudances i guardamobles confia en Sama Mudances. 902-380-400. Sama Mudances, movem la teva llar.
Spamalot, de Monty Python, dirigida pel Tricicle, arriba a Barcelona. La superproducció musical guanyadora de 3 premis Tony que triomfa a Broadway, Londres i Las Vegas. A partir del 26 d'agost, al Teatre Victòria.
Spamalot, el musical més divertit i boig de tots els temps.
Entrades a la venda a Servicaixa, oficines del Com Viatges i taquilles del Teatre Victòria.
Spamalot, de Monty Python. Ni t'ho imagines.
Aquest mes, emporta't el pack de decoració més complet. 2 revistes al preu d'una. Interiores, més cocines i baños per només 2,50 €. Descobreix els ambients més càlids amb 4 cases plenes d'idees noves. I no et perdis l'especial Nens, amb un shopping de decoració pels més petits. Interiores i cocines i baños. La millor oferta de decoració ja és al quiosc.
A la Sénia Mobles Esteller, la botiga líder a Catalunya.
T'ho posem fàcil a l'hora de moblar casa teva.
Perquè t'oferim més qualitat a menys preu. Et donem més servei i més assessorament.
Pren una decisió intel·ligent i visita Mobles Esteller abans de comprar.
Mobles Esteller és a la Sénia, el país del moble.
Mobles Esteller, la teva botiga de mobles.
L'he vist, que l'he vist, és preciós.
Però què has vist, que estàs com boja?
Abans informatiu. Barcelona ha estat escollida per la presentació mundial del nou Ford Fiesta. Durant el mes de setembre, 200 Ford Fiesta nous circularan constantment per la ciutat. Si aconsegueixes enxampar la matrícula d'un d'ells i envies un SMS posant Nuevo, un espai, Fiesta, un espai i la matrícula del cotxe al 5015, podràs guanyar un nou Ford Fiesta. I si no encertes, no et preocupis. Pots provar el nou Ford Fiesta al concessionari Ford que tinguis més a prop. Preu del missatge 90 cèntims. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1. Esteu escoltant Via Lliure a RAC 1.
Avui al Via Lliure volíem parlar-vos d'un llibre que ens ha agradat molt, es titula Immortals, Sants i Perfectes, i parla de temes tan interessants com si és possible clonar un ésser humà, si es trobarà algun dia una vacuna contra el càncer i quines feines s'han fet en aquest sentit, si podrem manipular els nostres gens per ser cada vegada més perfectes. En fi, hem parlat d'algunes d'aquestes qüestions en la primera part de l'entrevista que li hem fet al seu autor, el Salvador Massip, que és metge i és investigador, ell treballa a Gran Bretanya, però ens queden moltes coses per comentar. Hi ha un gran bloc del llibre que és el de l'era postgenòmica. Tu expliques que ja s'ha acabat el projecte Genoma Humà, però que això no és només el començament, que queda molt camí per recórrer, perquè el que interessa és descobrir quina és la funció de cadascun dels gens del nostre organisme, no?
Exactament, o sigui, només hem fet el primer pas, un pas molt important, que és llegir el genoma, però la feina de veritat comença ara, per sort per nosaltres, que ens quedaríem sense feina. El problema ara és saber exactament quins gens hi ha al genoma, perquè encara no està molt clar quants en tenim i quins són, en coneixem molts, però no tots, i el que és pitjor encara és saber quina funció tenen. Coneixem la funció de molts gens, però encara ens en queden uns quants per descobrir.
I no sabem quants en tenim? Pensava que sí que sabíem que en tenim menys dels que ens pensàvem.
Tenim menys dels que es pensàvem, però el número encara és una estimació, encara no és, diguéssim, el número final, perquè una cosa és poder llegir les lletres del nostre ADN, l'altra cosa és saber on comencen i acaben els gens i veure si això realment la seqüència aquesta correspon a un gen i que té una funció. O sigui, hi ha unes prediccions, però encara estem treballant per saber exactament quants
gens. És complexa.
Molt més complex del que sembla.
Però el que sí que s'ha vist és que, per exemple, un ratolí té més gens que nosaltres. Perdona, però això és insultant.
Jo trobo
molt fort que un ratolí tingui més gens que nosaltres.
Hi ha molts animals que tenen més gens que nosaltres. Això demostra que no importa la quantitat,
sinó
la qualitat. Crec que possiblement, no està molt clar exactament per què la complexitat dels seres humans es defineix només amb tan pocs gens, però una mica podria ser, per fer un símil, és com que no necessites moltes paraules per escriure una obra mestra. És a dir, és la forma en què usem les paraules que és el que fa la diferència. Jo crec que és el misteri o la resposta a això serà una mica com es regulen aquests gens, que és el que estem descobrint ara, que hi ha una capa nova de complicació, que és la forma de com s'activen i es desactiven els gens en un moment concret, o com es relacionen aquests gens entre si, i això és el que realment fa la diferència entre un humà i un altre animal.
Altres coses sorprenents. Dues persones, tu i jo, compartim un 99,9% dels nostres gens.
Sí, això encara és més sorprenent.
Perdona, perquè no tenim res a veure, Salvador i jo, eh?
Sí.
I, o sigui, totes les nostres diferències és només un 0,1% dels gens.
Sí.
És que això és fortíssim, Salvador.
Sí, que és fort, però això demostra que hi ha alguna cosa més a part del que és els gens, alguna cosa que influeix en els nostres gens, que fa que siguem tan, tan diferents. I demostra que encara ens queda molt per aprendre, que no sabem tot el que ens pensem que sabem.
Explica què són els polimorfismes.
Els polimorfismes són és la forma que, així, una paraula...
Lletxota
i grossa que vam servir els científics per explicar una mica el que és les petites diferències que hi ha en la seqüència d'ADN. Quan veiem una diferència, moltes vegades només en una de les lletres que hi ha en l'ADN. I això se'n diu un polimorfisme d'una sola lletra, diguéssim. I el que s'està fent és, a base d'estudis estadístics i a base de que tots aquests nous coneixements genètics i tècniques genètiques que tenim, és associar aquestes petites diferències que tenim entre nosaltres amb una lletra aquí i allà, associar-les a la predisposició que tenim a tenir malalties. Llavors, si tens un polimorfisme, o sigui, una lletra diferent, una lletra d'aquest tipus en tal gen, això fa que tinguis més possibilitats de tenir per exemple, Alzheimer o tenir el que sigui. Això són uns nous estudis genètics que s'han començat a partir des de fa poc, gràcies a aquesta gran millora en les tècniques genètiques, i que en el futur crec que ens portarà a poder llegir, un cop llegir, ser capaços de llegir el nostre genoma i identificar quines possibilitats de tenir una malaltia o una altra tindrem.
Parlaves de l'Alzheimer, per exemple, que sí que es podria detectar gràcies a alguna descoberta que s'ha fet en aquest camp. Quines altres malalties es podrien detectar?
En principi, dia a dia, cada dia es publiquen nous treballs sobre això. Unes que apareixen molt en aquests estudis són els càncers. Hi ha moltes associacions entre un tipus concret de càncer i un polimorfisme. Pensem per això que el que estem parlant és un cop més d'estadística i de risc. És a dir, per molt que tu tinguis un polimorfisme d'aquests que s'associa amb una certa malaltia, pot ser que no tinguis mai la malaltia. És a dir, precaució. O sigui,
no va a missa, això.
No, són dades interessants, està bé, però no és una cosa que ens hagi de realment canviar tant la vida.
Perquè si jo tinc un polimorfisme, o sigui, tinc una variació en un dels meus gens que indica que tinc predisposició a patir càncer, no es pot canviar aquest gen?
Algun dia potser sí.
No es pot.
Amb això anem. Home, això primer generaria una sèrie de problemes ètics que ja en parlarem. Ja,
home, però em salvaria de la malaltia, no?
Sí,
o què?
Sí. Home, això seria, i això no en un futur proper, però potser en un futur llunyà, estem anant cap allà, estem passant de ser capaços de llegir i entendre una mica què passa als nostres gens a algun dia poder actuar sobre ells. Ho podem fer amb animals i amb plantes, els transgènics és precisament això, agafar gens, posar o treure gens a les plantes o als animals, però amb humans és més complicat i arribarem, potser sí, suposo, però encara ens queda.
Encara falta.
Molt, sí.
Encara falta. Escolta, em deies que en principi indica la predisposició a patir una determinada malaltia. Actualment ja hi ha laboratoris que a partir d'una anàlisi de sang ja et fan aquestes...
Sí.
Oi que sí? Ja t'ho diuen.
Bueno, és una mica el que dèiem. La utilitat d'això avui en dia és una mica relativa.
Fa una mica de por, també, perquè pot ser utilitzat... O sigui, si es comencen a fer bases de dades amb les possibilitats que totes les persones tenim de patir determinades malalties, això, a veure aquesta informació com s'utilitza, fa por, eh?
Per un costat és això, que pot ser una cosa per discriminar a l'hora d'aconseguir un treball, inclús, o que et doni una assegurança, una cosa d'aquesta. Els Estats Units estan molt preocupats amb això. Per altra banda, és el que dèiem, que la utilitat que té això és mínima, perquè al cap i a la fi parlem d'estadística, de les possibilitats de tenir malalties. I finalment, moltes d'aquestes malalties no es curen. És a dir, per exemple, si tu et diuen que tens més possibilitats de tenir Alzheimer, avui en dia no tenim cures per l'Alzheimer. No sé si serveix de molt saber que tindràs una malaltia si no pots fer res per ni prevenir-la ni curar-la. Per tant, potser millor esperar i ja veurem què passa al futur.
Al llibre fins i tot expliques que als Estats Units existeix un servei que troba una parella, o sigui, una parella per tu basat en l'ADN. Jo això, perdona. Però què és això?
No sé, s'hauria de veure els resultats, veure si realment això funciona i la gent es casa i es queda per tota la vida casada.
Ho trobo increïble.
Sí, una mica.
En fi, ara parlaves dels aliments transgènics i aportes un punt de vista menys pessimista del que s'acostuma a veure, perquè aquí hi ha una visió molt crítica amb els transgènics.
Sí, jo crec que a Europa s'ha exagerat molt el perill dels transgènics, sobretot per una qüestió política, és una cosa, o sigui, més que científica, el problema que hi ha als transgènics d'Europa és que els polítics els han fet servir com a arma per portar la gent cap a un costat o cap a un altre. Evidentment, jo no sóc expert en transgènics, però he llegit articles sobre transgènics, és un tema que m'interessa, i tots els articles que han fet els experts, en cap d'ells diuen que els transgènics puguin ser un perill. O sigui, tots han fet proves i no han demostrat que poden representar un perill
però
ni per nosaltres.
Però poden presentar problemes ecològics, no? Perquè es parla, per exemple, d'una oruga que és resistent a una toxina, és a dir, és una oruga que s'ha adaptat a la nova situació i no hi ha manera d'erradicar-la.
Clar, però si penses, tenim bactèries que s'han adaptat als antibiòtics, o sigui, per aquesta mateixa raó hauríem de prohibir els antibiòtics. És a dir, hem de valorar una mica realment quin és aquest perill. Jo no dic en cap moment que ens hem de llançar els transgènics com a la gran solució dels problemes, que és una mica el que fan els americans, que hem vist que és una cosa econòmicament molt, molt viable, i hem dit, vinga, som-hi i ja pensarem després si és perillós o no. Evidentment és com l'energia nuclear, això és una cosa que té molt perill, pot tenir un perill, és una cosa nova que hem d'estudiar amb calma, però que si es porta ben portada té un poder increïble per poder solucionar problemes de fam o de dèficits vitamínics arreu del món.
Hi ha aliments transgènics, això tots ho sabem, el que potser no sabíeu, oients, és que també hi ha animals transgènics. Porcs fluorescents, jo això, perdona, Salvador, o sigui, per què serveix un porc fluorescent?
És molt, molt, molt útil.
I té una utilitat, eh?
Sí, jo en tinc una casa, és una cosa molt, molt pràctica. A veure, el porc fluorescent era una mica per demostrar que es podia fer, diguéssim. Els animals transgènics els fem servir al laboratori constantment, és una de les eines que tenim per estudiar, per exemple, el que dèiem abans, les funcions dels gens. Tu pots activar o desactivar un gen en un animal i llavors veure què passa. Quan passa, llavors des d'això pots deduir una mica quina funció tenia aquest gen que ara no hi és. De cara al porc fluorescent, per exemple, o hi ha peixos fluorescents que es venen, que també són...
També.
Són o gats fluorescents. Són coses que, a part de l'utilitat comercial que puguin tenir, demostren que podem posar gens d'una altra espècie, en aquest cas és d'una medusa, que els hi posen al porc i que funcionen allà. Això obre les portes a poder fer manipulacions genètiques d'animals per al nostre benefici molt importants en el futur.
Perquè, clar, o sigui, neixen porcs... O sigui, del porc fluorescent neixen porcs fluorescents.
Sí, això demostra.
Tu li fas la modificació i això ho hereden les següents generacions.
Exacte, això vol dir que si aconseguim, per exemple, manipular els gens d'un animal en una forma que ens interessi, per exemple, aconseguir, no sé, per exemple, una vaca que doni més llet o que doni una llet amb dosis extres de vitamina. Estic parlant tot de coses que poden ser útils de cara a la salut, de cara a evitar dèficits alimentaris. Si aconseguim això, veiem que, a més, pot passar, aquesta modificació passa als fills, com en aquest cas dels porcs, sí. La qual cosa ja no hem de seguir fent-ho. D'aquesta manera potser aconseguiríem doncs, una línia, una sèrie, una família d'animals que ens generaria un benefici en concret, no sé, en funció del que vulguem en aquell moment.
Ens queda un minut de temps. Només una pregunta, perquè avui hem plantejat com a tema del dia què us agradaria que fes la ciència d'aquí uns anys. I el Josep, que té molta conya, que és un company del programa, deia, jo voldria que em clonessin, a mi. Que, bueno, no sé, en fi. Això ara, de moment, no es pot fer.
No.
Perquè hi ha molta gent que pensa que sí que es pot fer, però que la gent no ho fa perquè està prohibit.
No
es pot fer, ni que encara que algú vulgui, eh?
No, tècnicament és bastant complexa. O sigui, és molt complexa clonar animals com ovelles o gossos, per exemple, però encara és més complexa clonar humans, per una qüestió tècnica, però és que, a més, hi ha una sèrie de coses logístiques, de la quantitat d'ovos que es necessiten, de la quantitat de mares de lloguer que necessitaries per clonar un humà, que tot plegat fa que sigui bàsicament impossible.
Impossible.
Ara,
és impossible.
Algun dia es podrà fer. Algun dia es podrà fer.
Salvador Massip, metge, investigador i autor d'aquest llibre, Immortals, Sants i Perfectes, d'edició 62. Ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Ho deixem aquí i tornem després de les notícies. Fins ara. Adéu-siau.